Radio Estel. Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Benvinguts, com sempre us dic, a Valors a peu de carrer. Una setmana més, aquí estem, és cap de setmana i hem parat doncs, l'activitat que tots teniu, que el cap de setmana doncs, sol ser molt frenètica, diguem-ho així. Parem una estoneta, seiem, escoltem la ràdio, reflexionem i parlem doncs, de temes que ens importen i que ens toquen de prop a tots. En aquest cas parlarem de ciència, parlarem de medicina, parlarem de l'ètica a la medicina i ho farem amb tota una eminència, un doctor que toca gairebé els 104 anys, es tracta del doctor Moisès Brogi, que ens acompanya avui per telèfon. Doctor Brogi, benvingut a Valors a peu de carrer.
Moltes gràcies.
Doctor Brogi deia que és un doctor i tot una eminència i per força perquè doncs, crec i puc afirmar que és un dels doctors que més anys porta doncs, a la seva esquena. Està a prop dels 104 anys, va néixer el 18 de maig de 1908, que es diu a prop, però ja queda una mica lluny. I no sé com es porta això de que constantment li estiguin recordant. Té vostè 103 anys, és un doctor centenari, és una persona doncs, gairebé, no sé, de rècord, no? Una mica. Això com es porta?
Sí.
Fa una mica de ràbia això que li estiguin constantment recordant l'edat que té o no és presumit en això?
No, miri, això és la sort de cada un, sap? He tingut la sort de viure 100 anys. 100 anys és un cicle.
Sí.
I és un cicle que em penso que és el més important de la humanitat moderna.
Home, hi hauria qui pensaria que pel fet de ser metge i d'estar tants anys doncs, exercint la medicina, que d'alguna manera té una mica d'enxufe, diguem-ho així, no? Perquè d'alguna manera té els trucs per allargar aquesta vida i de fer-ho de manera saludable, o no és així?
Sí. És un cicle que tot ha canviat. I, en fi, és un canvi tremendo, perquè el meu ofici, la medicina, la cirurgia, ha fet un canvi brutal.
Clar, això li anava a dir, perquè suposo que quan es poden mirar les coses en perspectiva i es poden, doncs, d'alguna manera comparar, clar, si vostè mira com està la medicina ara, com estan els professionals de la medicina, els seus col·legues de professió, estan realment molt diferent a les condicions que vostè doncs, tenia quan exercia la medicina?
És això, i tant. Miri, a primers de segle, quan jo vaig néixer, el nivell de vida de duració eren 40 anys. I ara som més del doble. De manera, el terme mig de sobrevivència són 80 anys.
I aprofitem la vida, és a dir, ara, per exemple, deia vostè, s'ha allargat l'esperança de vida, la gent, si no hi ha cap contratemps, doncs viu molts anys, com és el seu cas, però realment aprofitem tots aquests anys que tenim de regal, diguéssim, la gent no viu tan bé com abans, no aprofita la vida com abans.
Sí, a més, el nivell de vida ha augmentat molt i la quantitat de gent també, de manera seria. I ara estem en un moment crític. Ens hem passat un segle que ha hagut de tot. Sobretot hi ha hagut unes guerres espantoses que han fet canviar. El que ha fet canviar més la manera de ser de la gent són les guerres que hi ha hagut en aquest segle.
Clar, això li anava a dir perquè diguéssim que tenim un estat del benestar o una qualitat de vida, podríem dir, millor, però per altra banda hi ha coses com és la crisi, com són els conflictes que vostè ara doncs, esmentava, que realment la vida es fa més complicada. Jo no sé com valora vostè aquesta situació.
Bueno, és que el progrés de la ciència ha sigut fantàstic. És a dir, per en el progrés de la medicina. És a dir, no solament és la medicina la que ha progressat, sinó que és la física, la química i la tècnica, sobretot, la tècnica.
I jo l'he sentit dir en altres entrevistes, el tema, comentava el tema del copagament, que vostè doncs, ho veia com una cosa positiva, perquè deia vostè que les coses, en aquest cas la sanitat, quan són gratuïtes, doncs n'abusem i fem un ús doncs, equivocat o excessiu. Com ho plantejaria vostè, això? Que la gent, per exemple, quan vagi al metge perquè hagi caigut o tingui un refredat, doncs pagui una quantitat simbòlica o només alguns? Com ho faria vostè?
Mira, la situació és molt difícil. És molt difícil. I ara, en aquest moment, ens trobem en un moment crític.
Uh-huh.
És a dir, la tècnica ha augmentat molt, de tal manera que ara les màquines ho fan tot, quasi bé. És a dir, és l'època de les màquines. Això ha sigut fantàstica, perquè abans tot era a base de l'esforç humà.
Mm-hmm.
Ara és l'opció del treball de les màquines.
Clar, això li anava a dir, les màquines han millorat, diguéssim, la qualitat dels pacients, però per contra empitjoren les qualitats dels treballadors, dels metges en aquest cas, perquè doncs, empitjoren les seves condicions de feina, no? Els sous, no sé, les qualitats en les que treballen el dia a dia. Això és bo i és dolent alhora.
Tot té avantatges i inconvenients.
Clar.
Tot té avantatges i inconvenients. I l'inconvenient de la tècnica, del món de la tècnica, és que el nivell de vida també ha pujat molt, però no ha pujat per tothom, ha pujat per una minoria que en disfrutem, mentre hi ha una majoria que no, inclús hi ha gent que es moren de gran en el moment actual. És a dir, un desequilibri social que s'ha anat accentuant cada vegada més.
Clar, potser per això el que deia vostè de l'abús, en aquest cas de la sanitat, no? Que potser no es valora tant per aquesta qualitat de vida que tenim, aquestes condicions, fins i tot per sobre del que necessitem, de vegades fem un ús equivocat de les coses, no?
Esclar, a més, tot té avantatges i inconvenients. Per exemple, el gran progrés de la humanitat té els inconvenients tremendos. Perquè el progrés aquest és que va molt bé perquè ha fet la vida més fàcil per uns quants. En canvi, ha fet molt mal, molt mal, perquè ha augmentat la desigualtat entre la gent. La desigualtat, alguns, i això crea enveges i me crea que som fonts de discòrdies.
Però vostè creu... Diguem.
A més, les màquines, que van molt bé per facilitar el treball, també s'empleen per fer armaments també cada vegada més perfectes.
Clar.
De manera que ara les guerres tenen una potencialitat destructiva molt més gran que abans. De tal forma que una guerra total ara podria destruir tota la humanitat.
Clar, potser és el que en el moment que ens hauríem de plantejar, que la ciència avanci, però també tenint en compte l'ètica, no? Perquè en el moment, inclús en el món de la medicina, si anem avançant però no conservem els valors d'alguna manera i utilitzem el nom del programa, Valors a Peu de Carrer, si es perden els valors, la ciència es pot tornar contra nostra, no?
Esclar. Sí. Ara, a més, passa una cosa molt important. I és que fins ara les coses internacionals es resolien amb la diplomàcia. Amb la diplomàcia. I quan la diplomàcia fallava, llavors intervenien les armes. De manera que la història de la humanitat ha sigut la història de les guerres. Això ha sigut fins ara.
Home, hi ha qui diu que amb les guerres és la manera com les societats i la gent avança, no? Que a vegades una guerra o un conflicte d'aquesta mida doncs és un transvals, és una sacsejada una mica a la societat i és el que fa que les societats avancin. No sé si això és del tot cert o no.
Però això té un límit.
Clar.
I ara, en aquest segle que jo he viscut, hem arribat en aquest límit. I aquest límit és que el poder destructiu de les màquines per fer la guerra ha arribat en un moment que no es poden emplear perquè són una amenaça per destruir-ho tot.
Clar, perquè en principi es podria creure o s'hauria de creure quan hi ha una guerra o un conflicte social és perquè s'estan defensant ideals o valors o el que sigui. Ara mateix, què s'està defensant als conflictes que hi ha al món, o a les guerres, o a les baralles que ens trobem? Per què es lluita ara, actualment?
L'home sempre, quan no pot arreglar les coses amigablement, doncs recorreix a la lluita, a la guerra. Això fins ara.
Mm-hmm.
Però ara no, ara s'ha d'arribar als acords. S'ha d'arribar a la cosa amigable, a fer les coses que resolguin per parlaments i per una praxi específica. I això és un giro molt important que s'ha fet.
I quan vostè veu moviments com, per exemple, el del 15M, suposo que estarà el cas, quan joves doncs, van sortir al carrer, es van plantar a la plaça Catalunya de Barcelona i van dir doncs hem de lluitar a la nostra manera, però hem de lluitar doncs, pel que creiem, pel que volem, pel nostre futur, per aquest futur que cada cop és més llarg. Vostè com ho valora, això?
I el futur ara és difícil, per això que li dic. A més, l'augment, la perfecció de la medicina ha fet que la humanitat augmentés en quantitat de gent. Ara la població mundial s'ha multiplicat, s'ha multiplicat per 10. És a dir, ara hi ha molta més gent de la que hi havia i això ho complica molt també.
Clar, deia vostè que arribarà un moment que pesarà més la població mundial que la pròpia Terra, no? Això podria ser doncs, una cosa fatal.
Exacte. Miri, pensi que a primers del segle XIX érem 1.000 milions i ara som 7.000 milions.
Uh-huh.
Si la progressió continua així, dintre de pocs anys,
caurà, la Terra caurà.
No hi cabrem. O pesarà més a la humanitat que al planeta.
I vostè també ha dit a altres doncs, entrevistes que a la seva època o als anys que vostè exercia, la gent que moria en un hospital, doncs, d'alguna manera moria contenta o satisfeta amb el metge que l'havia tractat, perquè l'havia tractat humanament, l'havia tractat de prop i havia fet, diguéssim, el que podia. Ara mateix això sembla que és diferent i que la gent, encara que no mori, doncs està emprenyada amb els metges perquè no és el que els pacients esperen. Això és culpa dels metges? És culpa de les condicions de feina que comentàvem abans? O és perquè la gent és més exigent? Per què passa això?
Sí, miri, això passa perquè el metge, el progrés de la medicina s'ha produït gràcies a l'especialització. De manera que el metge veu una part del cos, l'especialista. No veu el conjunt, no veu que allò és una persona que sofreix i que té els seus problemes. I això ha fet molt mal.
No se li admeten errors als metges, no? Suposo que és el que vol dir. Vull dir, no es contempla el metge com una persona doncs, amb debilitats i amb errors, sinó que és una màquina que m'ha de curar i no vull saber res més.
Això mateix. És a dir, l'especialista mira l'especialitat és una part del cos molt petita. I esclar, la concentració aquesta resulta un gran perfeccionament, perquè com més reduït és el camp, més gran és el coneixement.
Clar. I també hi ha un altre factor, suposo, que també l'he sentit doncs, comentar-ho, que la gent ens aferrem molt a la vida, és a dir, no acceptem, per una banda, fer-nos grans, que suposo que vostè com a cirurgià doncs, també s'haurà trobat amb el cas, i no acceptem encara menys el fet de morir.
Però com que el secret de la immortalitat encara no hi hem arribat, doncs tothom es mor, un dia o altre.
Home, podria haver-hi qui pensi que vostè sí que ha arribat al secret de la immortalitat, eh?
Sí. Sí. Arriba un moment que el malalt es mor i llavors sempre en té la culpa el metge.
Però em fa l'efecte que a vostè no li importa... a veure, entengui'm. No és que no li importi morir, sinó que ho porta bé. És a dir, el que deia, no? He viscut un cicle i arriba un moment que aquest cicle ha d'acabar i ja està bé que sigui així.
Clar. Sí.
Però la mort, diguéssim, que és el final de la partida, és com una derrota d'un joc, no, no sé com dir-ho.
La mort és inevitable.
Clar.
Tot el que neix ha de morir. Tot el que neix ha de morir. Això és inevitable.
I també diu vostè la diferenciació entre el fet de que mori el cos, diguéssim, però que no és el final de la nostra vida, sinó que comença doncs, una vida només espiritual, que el cos sí que mor perquè és una cosa doncs, finita, però que no és el final final.
Això mateix. La vida no comença ni acaba. No comença ni acaba.
Uh-huh.
És una continuïtat de formes canviants.
Perquè vostè diferencia el cos, diguéssim, de la part espiritual de la persona.
Escolta, això és molt important, eh?
Uh-huh.
La personalitat humana té tres plànols.
Sí.
Un és el corporal, un altre és el mental i l'altre és l'espiritual. Té tres plànols. El corporal és el cos i el cos té un ritme i que és el que no en pot sortir. És a dir, la infància, la joventut, la maduresa, la bellesa i la mort. Però llavors passa una cosa. La vida va abans, hi ha els genomes que venen dels avantpassats
mm-hmm.
i són els mateixos. La sang del feto és la mateixa de la mare. De manera que nosaltres som la continuació dels nostres antepassats. I en quant a la mort, la mort és el cos que és mort. Però allò que l'anima, el que l'anima no es mor mai.
I suposo que també té a veure quan haguem cultivat aquesta part espiritual o aquesta part de personalitat, no? Suposo que la gent doncs, que viu menys conscientment d'aquesta part doncs, la té menys desenvolupada, potser, no ho sé.
Esclar, bueno, això és la bellesa.
Mm-hmm.
La bellesa, jo en puc parlar molt perquè sóc vell, jo veig.
Sí.
La bellesa, veus que la vida s'acaba. Que el cos està desfent, cada vegada estàs més fumut, estàs amb una pendent com un tobogan i t'hi has de deixar anar. Això ho veus. Però llavors mires el passat, penses en el passat i veus les coses que et feien més il·lusió i que tothom hi va al darrere, els diners, els negocis, els plaers i tot el que has passat a la vida no val res. sap res, perquè tot s'acaba, tot és efímer. Tot és efímer.
I a vostè, si li diguessin que... Si li diguessin que pot tornar a començar, és a dir, li diguem, mira, fem que neixi un altre Moisès Broggi l'any 2012, que sigui, doncs, un bebè i que torni a començar la vida. Vostè voldria fer això?
Això mateix.
Sí?
No, això no. Però el que passa és que hi ha la part mental, també.
Mm-hmm.
La part mental diu que el jo és diferent de tot el que més. I el jo és diferent de tot el que més. L'ego, eh?
Sí. D'acord, li canvio el tracte. Fem que vostè torna a néixer, però sabent tot el que sap. És a dir, podent aplicar el que ha après en aquest segle de vida a l'actualitat. Això signa o tampoc? O no té ganes de tornar a començar?
Com vol dir, però no, el que et volia dir és que la part mental fa que el jove i la majoria de gent identifiquen el jo amb el cos.
Sí.
Amb totes les seves misèries i tots els seus desastres i tot això. I, en canvi, el veuen, quan et fas vell, veus que aquest jo identificat amb el jo no vol res. Has de buscar la cosa espiritual eterna que t'identifica amb tot el que més, amb la divinitat, amb Déu.
Mm-hmm. I doctor Broggi, si jo li pregunto, aquest programa es diu Valors a peu de carrer, si vostè pogués regalar al món, a la societat, un valor que faci falta actualment perquè vagi millor, perquè la gent sigui més feliç, el que sigui, quin valor regalaria, doncs, a tothom que ens estigui escoltant, per exemple?
Com és feliç que no hi vaig entendre?
Això deia, com aquest programa es diu Valors a peu de carrer, doncs jo li pregunto quin valor podria regalar a la gent que ens està escoltant, al món en general, perquè les coses vagin rodades i tot vagi millor. Quin valor fa falta a la societat?
Miri, allò que et deia que sí, identifiquen el jo amb el cos.
Mm-hmm.
És l'ego, és l'egoisme. L'egoisme. El que s'ha de fer és buscar la cosa eterna, espiritual, que tots portem al dintre, alguna cosa espiritual que ens fa sobreviure. I això és el que s'ha de buscar. És el que en diuen Déu. És a dir, tots tenim una part de Déu.
Mm-hmm. I vostè està content amb la vida que ha tingut? Ara, doncs, si hagués de fer balanç i valoració, està satisfet del que ha fet, com ho ha fet i com doncs, treballar aquesta part espiritual que dèiem?
A més, jo crec que tots portem a dintre una part de Déu, una part del que els antics en deien l'esperit universal. I això s'aconsegueix posant amor i estimació a tothom. És a dir, la identificació del jo amb la cosa universal és la identificació amb Déu. Per tant, és el que s'ha de buscar.
Al final, sembla que l'amor és una de les grans solucions pels problemes del món, no?
I la manera de trobar-ho és amb l'amor.
Mm-hmm.
L'amor és el pont d'unió.
L'amor és el camí. Podríem dir, com a titular d'aquesta entrevista, fa falta molt d'amor perquè la gent sigui més feliç, visqui millor i sigui millor persona al final, no? Doncs, doctor Brogi, moltes gràcies per estar al programa. Ha estat un plaer tenir-lo a Valors de Peu de Carrer. Espero que no sigui l'última entrevista que li pugui fer, que ens puguem veure una propera ocasió i que m'expliqui molt més, moltes més coses, que sempre és molt, molt interessant sentir-lo, perquè és un pou de saviesa. Per tant, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i fins la propera, doctor.
Molt bé, gràcies a vosaltres, eh?
I a vosaltres, a tots vosaltres, doncs em queda dir-vos el mateix, que moltes gràcies, com sempre us dic, moltes gràcies per voler compartir aquesta estona amb nosaltres, com ho ha fet el doctor Brogi. Espero que hagueu gaudit d'aquesta entrevista tant com jo. Ha estat un plaer tenir aquesta eminència, aquesta persona doncs històrica ja per tota la medicina i per Catalunya, perquè doncs, està clar, no? L'heu sentit, el que explica, com parla, com ho explica, com la passió que té per la seva professió i per la vida. Per tant, a mi només em queda doncs, citar-vos per la setmana vinent. El cap de setmana vinent tornem aquí a Ràdio Estel i amb més valors i més ràdio per moltes setmanes més. Gràcies i fins la setmana vinent.